El govern espanyol declararà dimarts zona catastròfica les àrees afectades pels incendis. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
És una mesura imprescindible perquè totes les àrees afectades pels incendis a Castella i Lleó, Galícia, Extremadura i Astúries es puguin reconstruir un cop s'hagi pogut calcular l'impacte econòmic dels focs. A aquesta hora encara n'hi ha una quarantena d'actius. Ho ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, que aquest migdia s'ha desplaçat fins a Càceres, Marta Prat.
Sánchez insisteix que tots els efectius de l'Estat estan mobilitzats en aquests incendis i ha tornat a pressionar el Partit Popular perquè aprovi un pacte d'Estat per l'emergència climàtica.
Madrid, Paula Brujats.
Si Sánchez promet als afectats ajudes per a la reconstrucció, defensa que des del primer minut l'Estat s'ha mobilitzat i ha reptat el PP a sumar-se a un gran acord d'Estat contra el canvi climàtic. No es pot negar l'evidència, ha dit Sánchez, i ha retret al PP que, mentre critiquen a l'Estat, hagin retallat en polítiques de prevenció d'emergències.
Ante los incendios, las danas, solo vale una respuesta, que es la unidad institucional. Comprométanse en políticas de emergencia climática que trasciendan los cuatro años. Que no mientras se está agravando esa emergencia climática estemos viendo cómo se debilitan las políticas de clima.
És que en tot aquest any, atenció, ja s'han cremat gairebé 400.000 hectàrees a tot l'Estat. Ara mateix Castella i Lleó és la comunitat més afectada, amb 26 focs actius sobre el terreny, i tenim els nostres enviats especials, Pere Joan Álvarez, amb el suport tècnic de Josep Plazas. Allà us heu trobat pobles absolutament arrasats, oi?
Sí, a Castella i Lleó hem estat testimonis d'un poble totalment desallotjat, amb cases arrasades per les flames destruïdes i que van obligar a desallotjar una vintena de persones. Estem parlant de Sant Pedro de Consdegansoles, a la província de Palència, a Castella i Lleó, encara hi ha una trentena d'incendis actius.
Mentrestant, aquí a Catalunya hem pogut sortir de l'alerta màxima de risc d'incendi. Avui ja s'han reobert tots els espais naturals que estaven tancats i no tenim cap municipi amb risc extrem o molt alt de foc.
Exactament, i ara el que estem és en prealerta per episodis de temps violent i precipitacions intenses. Ahir a la Seu d'Urgell va ploure com mai i a hores d'ara la ciutat encara s'està recuperant.
La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
Sí, el punt més afectat és el poliesportiu. Els vestidors de la piscina municipal han quedat totalment inutilitzats i encara estan plens d'aigua i de calamar-se i no se sap si podrà tornar a obrir el que queda de temporada. També hi ha una família desallotjada per la caiguda d'un fals sostre i diversos murs i arbres caiguts.
Una mica més lluny, Donald Trump accelera la diplomàcia i ja prepara un cara a cara entre Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky per intentar arribar a un acord que posi fi a 3 anys i mig de guerra a Ucraïna.
En la trobada d'ahir dels dos presidents a la Casa Blanca, Trump va tenir un to molt diferent sobre Ucraïna i va arribar a interrompre la reunió per trucar a Putin i demanar-li que s'assegui amb Zelensky. De moment, però, només sabem els detalls que ha donat el canceller alemany Friedrich Merz.
El president dels Estats Units ha parlat per telèfon amb el president rus i han acordat que hi haurà una reunió entre el líder rus i l'ucraïnès en les pròximes 2 setmanes. Aquesta trobada es farà en un lloc que encara s'ha de determinar. El president Trump ha acordat una altra reunió trilateral de manera que les negociacions puguin començar de debò.
La clau perquè tot això sigui creïble serà la implicació dels Estats Units, però és que al centre d'aquesta eventual negociació per la pau entre Rússia i Ucraïna també hi ha la cessió definitiva dels territoris del Donbass, el gran cinturó defensiu d'Ucraïna que Rússia vol per ella.
En aquest Catalunya migdia aprofundirem en la importància estratègica i econòmica també d'aquesta regió minera que les tropes russes han ocupat gairebé completament.
I a Gaza sembla que alguna cosa també es mou, com a mínim en el terreny polític. Hamas diu que ha acceptat la nova proposta d'alto el foc que diumenge van presentar els mediadors Qatar i Egipte.
Un bri d'esperança, només un bri, perquè s'aturin els combats durant 60 dies i s'alliberin la meitat dels hostatges israelians retinguts a Gaza i alguns palestins que són en presons israelianes. De moment, Israel no contesta.
El govern espanyol aprovarà al setembre la condonació del 20% del deute que té Catalunya amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic. Després, però, encara ho haurà de tramitar al Congrés.
És un compromís que en el seu dia li va arrencar Esquerra Republicana. Si tira endavant, estaríem parlant d'un estalvi de 17.000 milions d'euros.
En cultura, avui hi ha Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Última hora, Josep Almirall.
Tercera ronda ja la Diada de Sant Magí, una diada que ha vist ja el primer gamma extra, el 2 de 9 que han descarregat a la perfecció les joves xiquets de Tarragona. També els xiquets de Tarragona han intentat fer el pas als castells de 9, però han deixat el 4 de 9 en intent. Gran actuació fins ara dels castells de Sant Pere i Sant Pau, que han reeditat el 5 de 8, i els xiquets del Serrallo, que per primera vegada al seu historial han fet l'aleta el 3 de 8.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars? Marta García, bon dia.
Bon dia, doncs avui és dia de presentacions amb la tercera nova equipació del Barça i amb un dels últims reforços del Girona, Axel Witsel. També ha sigut un dia de despatxos, perquè el Barça de bàsquet, en este cas, ha tancat una continuïtat, mentre hem sentit Ricard Ares, el nou tècnic de l'hoquei patins blaugrana, amb les seues intencions per a esta nova campanya. Vos explicarem també l'inici de la pretemporada de diversos equips i una polèmica en les competicions femenines de ciclisme.
I com tenim les carreteres avui? Marilus García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs més tranquil·les que altres dies, però hi ha algunes cues a l'AP7 i Nacional 2 de la Jonquera a la frontera, en sentit nord, direcció França, la G614 a Cadaqués per anar cap a la població, per obres, la C31 sud, Autovia de Castelldefels al Prat de Llobregat, direcció Barcelona, la Ronda de Dalt entre Hort i Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, i el transport públic tot el matí, que hi ha retards a la línia R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura Sant Vicenç de Castellet, i el tramvia alterades les freqüències de pas a les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs a causa de la pluja.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ja respirem una mica més tranquils, eh?
Sí, déu-n'hi-do la baixada de temperatures. Recordem que diumenge teníem 40, pràcticament 42 graus. Dilluns, la màxima a Lleida, 38 graus. I ara mateix la temperatura més alta a l'Aldea, amb 33. Però de temperatures en tenim mida fresques. Per exemple, Viella ara mateix té 19 graus. Girona, 30. A Sant Sadurní d'Anoia té 25 graus. I a Tortosa, 32. Tot això amb una davallada general de les temperatures, però l'altre fenomen en estrella de la jornada són els ruixats. Uns ruixats que aquest matí s'han concentrat cap a les comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Han deixat al voltant de 9 litres per metre quadrat a Vinebre, al Pantà de Siurana 8 litres, a Torroja del Priorat 7 litres, unes precipitacions, diríem, febles en la majoria dels casos, tot i l'aparició d'algun fenomen de tempesta, però atenció a aquesta propera tarda, perquè, al igual que ahir, s'espera que de nou els ruixats i les tempestes sovintegin al nord del país, preferentment Pirineu i Parapirineu, i també al nord del Pla de Lleida, on podrien ser localment intenses, acompanyades de calamars o pedra i, sobretot, acompanyades d'aquestes fortes ventades que poden ser localment violentes. I tot això durant aquesta tarda, però no acaba aquí, perquè de cara a aquesta propera nit i matinada, aquestes tempestes també es donaran cap a l'àrea del Camp de Tarragona i fins i tot algun punt de la costa central. De cara a demà, temps encara molt insegur, amb unes temperatures que encara baixaran més.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:18. Doncs vinga, som-hi. El govern espanyol declararà zona catastròfica les àrees afectades pels incendis que cremen des de fa més d'una setmana al nord-oest d'Espanya. Ho farà d'aquí una setmana, dimarts vinent, al primer Consell de Ministres del curs polític. Ho ha anunciat fa poca estona el president espanyol Pedro Sánchez en una visita a Jarilla, a Extremadura, que és una de les zones més calcinades pel foc. Sánchez ha tornat a pressionar el PP avui també perquè s'assumi a un pacte d'estat per lluitar contra el canvi climàtic. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. La situació és tràgica en moltes zones, amb cases arrasades i veïns que ho han perdut tot, i el govern espanyol mou fitxa per començar la reconstrucció. Sánchez promet ajudes per a tothom i el primer pas, ha dit, es farà dimarts amb la declaració de zona catastròfica.
Esto significa el compromiso del gobierno de España para afrontar una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas, la tarea de la reconstrucción que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
I tornava avui a posar el focus en la perillositat del canvi climàtic, motor d'aquests incendis tan virulents. Insistia el president espanyol en un pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica que deixi de banda els colors polítics, ha dit, i també les retallades que ha fet el PP en alguns llocs on governa.
A los partidos políticos que estamos en las distintas instituciones, comprométanse en políticas de emergencia climática que trasciendan los 4 años, que conviertan a la emergencia climática en una política de Estado, que no mientras se está agravando esa emergencia climática estemos viendo cómo se debilitan las políticas de clima.
També des de Cáceres, Sánchez s'ha volgut defensar de les crítiques, ho ha fet al costat de la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, on ha defensat que l'Estat ha ajudat les comunitats des del primer minut i amb tots els efectius possibles.
Quiero que sepas, presidenta, que desde el primer momento el sistema de protección civil y el gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición del gobierno de la Junta de Extremadura para afrontar esta calamidad y esta tragedia. Y lo vamos a seguir haciendo.
La dels últims 16 dies ha estat la pitjor onada de calor des del 1975. Ha recalcat Sánchez, que advertia que encara queden hores crítiques. És el missatge que ha llançat avui des d'Extremadura. Després, viatge a Zamora aquesta tarda, on visitarà també les zones afectades. La d'avui és la segona visita del president espanyol a les zones cremades.
Gràcies, Paula. La situació és que es manté en aquesta quarantena d'incendis actius a tot l'estat. En total s'han cremat ja més de 382.000 hectàrees en el que portem d'any. És pràcticament la superfície total de Mallorca, segons les dades facilitades pel satèl·lit Copernicus. S'espera que amb el final de l'onada de calor, la pitjor que hem viscut mai, per cert, 16 dies seguits amb temperatura rècord, millori aquesta situació. És una situació, diem, que també ha obligat a evacuar nombrosos pobles i a desplaçar més de 30.000 persones. I Castella i Lleó és una de les comunitats més afectades ara mateix per les flames. Allà encara tenen 26 focs actius. Anem-hi en directe sobre el terreny i tenim els nostres enviats especials a Castella i Lleó, en Pere Joan Álvarez i el suport tècnic de Josep Plazas. Bon dia.
Hola, bon dia. Com deies, a Castella i Lleó hem estat testimonis d'un poble totalment desallotjat, amb cases arrasades per les flames, amb veïns desallotjats, una vintena de persones. Estem parlant de Sant Pedro de Cansoles, a la província de Palència. Com deies, a Castella i Lleó i pràcticament hi ha una trentena d'incendis actius. Preocupa el que avança des d'Enllares cap al Principat d'Astúries. I canviant de comunitat, parlem de l'incendi originat a Jarilla, a Càceres, que avança cap al nord des d'Extremadura, cap a la comunitat propera, i que ha calcinat més de 15.000 hectàrees. Aquí hi ha desplaçat un contingent de bombers de Catalunya. El responsable de l'equip català, Ferran García, en parlava.
És un incendi actiu que deu tenir el 50% del seu perímetre ja controlat, un 40%, un 30% estabilitzat, que és on ara anirem a actuar nosaltres, i un 10% que el tenen totalment actiu i a punt de saltar de província, diguéssim, i passar a la Castella i Lleó. Ja són 15.000 hectàrees, malauradament a 12.000, les que han cremat en aquest incendi.
Sobre el terreny, a Boca de Huérgano, a Lleó, per cert, hem parlat amb la Míriam, una veïna de Barcelona que havia vingut per fer excursionisme i que diu que troba a faltar més informació. És el que denuncien els veïns amb els quals ha parlat.
Mira, la gent del territori està molt descontenta de com ha anat la planificació. Més que res perquè les tenen desinformades. Hi havia una persona que se li havia cremat la casa. Deia, és que aquí en 3 dies no ha vingut ningú. No hi veiem cap avió, cap helicòptero. Estan deixant que el foc cremi.
A Galícia hi ha 7 incendis actius encara. Són tots a Ourense, on han cremat unes 70.000 hectàrees i on continua tallada la via de la B amb Madrid. I a Astúries hi ha 8 incendis actius. Els equips que treballen per lluitar contra els incendis a la península es mostren una mica més optimistes, sobretot al nord de la península, per la baixada de temperatures i també per l'augment de la humitat, tot i que això sí diuen que caldria que plogués d'una forma més genèrica i més generosa.
Doncs, mentrestant, aquí nosaltres deixem enrere l'onada de calor i sortim d'aquesta alerta màxima de risc d'incendis. Això ha propiciat que es puguin enviar més recursos des d'aquí per col·laborar en aquestes tasques d'extinció dels focs que estan cremant al nord-oest de la península. Ahir van ser bombers, avui ha sortit un segon comboi, en aquest cas una cinquantena de membres d'agrupacions de defensa forestal i dels grups de prevenció del Departament d'Agricultura que coordinen els agents rurals. Han marxat des del polígon de Torreferrera, al Segrià. Estela Busoms.
Ficarem un vehicle d'agents rurals a disposició a darrere de la cua, vale?
El cap dels agents rurals, el Segrià, l'Adi Flix, encapçala l'expedició que es quedarà a Castella i Lleó en principi fins dissabte. Estem parlant de 21 vehicles i 56 efectius que poden marxar de Catalunya ara que el perill d'incendi ha baixat.
Un cop han vist que es podia obrir els tancaments i baixar el nivell de risc d'incendi, han posat a disposició els mitjans que fessin falta per poder anar a atendre aquesta petició que ens han fet.
Una demanda del Centre Nacional d'Emergències Espanyol per mobilitzar unitats fins a les zones afectades pels incendis. En tot cas, insisteix que a Catalunya no es queda cap zona descoberta. Entre els vehicles que han marxat hi ha 4 camions i 8 tot terrenys d'intervenció immediata per poder actuar el més aviat possible quan arribin a destí. Ramon Torrents és president del secretariat de les ADF catalanes.
Són uns vehicles ràpids en què poden ser destinats a focus secundaris o en llocs on costa més d'arribar als vehicles més pesats, doncs poder fer l'intervenció o l'atac.
Ahir al matí també va marxar des del Parc de Lleida un comboi de bombers, en aquest cas per ajudar en els incendis d'Extremadura.
Doncs després de tancar l'alerta del Pla Infocat i del Procicat, ara Protecció Civil ha activat en prealerta l'Inuncat fins demà per episodis de temps violent i precipitacions intenses, com ara mateix ens explicava en Néstor Gómez. Seran uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempestes amb calamarsa o pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya, per això, demana extremar la precaució a les comarques de la meitat nord del país. Pirineu, Prepirineu, Garrotxa, l'Empordà i també el Tarragonès i el Baix Camp. Aquest matí, durant una estona, s'han tancat al bany les platges de la demarcació de Tarragona, justament per una tempesta elèctrica que ha pentinat tot el litoral tarragoní. Ahir, aquestes tempestes van descarregar ja amb força el Pirineu. A la Seu d'Urgell van caure, atenció, uns 40 litres per metre quadrat d'aigua i pedra en menys de mitja hora. Joaquim Albalate.
Sí, una tempesta que, com ens deien els veïns, no s'havia vist mai aquí a la Seu. La zona més afectada és el poliesportiu municipal, concretament la piscina. Els vestidors han quedat totalment inutilitzats amb prop d'un metre de calamarsa acumulada dins i encara estan valorant si podrà tornar a obrir o si donen la temporada de bany per acabada. També hi ha una família desallotjada per precaució per la caiguda d'un fals sostre de casa seva. Els bombers van fer una vintena de sortides ahir al vespre, sobretot per les inundacions de baixos i la caiguda d'arbres. Aquest matí ja s'ha reobert la carretera nacional 240, que va quedar tallada per una esllavissada entre Arsèguel i Alàs.
Ara passa just un minut d'un quart de tres. Posem també atenció en el que va passar ahir a Washington. Les reunions per acabar amb la invasió russa a Ucraïna no han aturat avui els bombardejos. Aquesta matinada, Rússia ha llançat 270 drons i 10 míssils en un dels atacs més importants d'aquest mes. Per ara, la crisi ucraïnesa, com diem, va de reunió en reunió. Donald Trump vol organitzar una trobada a tres bandes amb Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky, però no hi ha ni data ni lloc. Aquest matí, Suïssa ha ofert immunitat a Putin, malgrat la seva acusació davant del Tribunal Penal Internacional, amb la condició que hi vagi per una conferència de pau, Quim Olivares.
Sí, i fa poca estona, l'anomenada coalició de voluntaris també s'ha reunit telemàticament per avançar en el compromís de protegir Ucraïna, per evitar noves ofensives russes i permetre així acabar la guerra. La reunió, copresidida per Emmanuel Macron i Keir Starmer, busca comprometre la participació dels Estats Units en la protecció de Kyiv. Trump, però, no l'ha concretat.
Hi haurà molta ajuda pel que fa a la seguretat. Hi haurà molta ajuda, anirà bé. Ells són a primera línia de defensa perquè són allà, a Europa, però els ajudarem i estarem implicats.
Trump ja hauria aconseguit un contracte perquè Europa li compri armes per valor de 100.000 milions de dòlars que després anirien a Ucraïna. Zelensky n'ha parlat així.
De la qüestió de la defensa aèria n'hem parlat amb el president Trump i estic content que s'hagin pres decisions bilaterals per treballar en productes americans. Ningú a Europa té tanta defensa aèria com els Patriots. La necessitem molt i també es tracta de defensa.
El ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, ha dit que els canvis territorials són un component essencial per la resolució de conflictes. Rússia, que ara ocupa una cinquena part d'Ucraïna, exigeix que Ucraïna no entri a l'OTAN, que reconegui l'annexió de Crimea i el control total del Donbass.
Doncs justament el Donbass, aquesta peça clau de les ambicions de Putin a Ucraïna i que té aquesta rellevància cabdal en la guerra. Es tracta d'una àrea industrial rica en recursos minerals, especialment carbó, que inclou les províncies ucraïneses de l'est, de Lugansk i Donetsk. Les tropes russes han ocupat completament la primera i aproximadament ja un 70% de la segona, Quim.
Sí, Ucraïna l'ha defensat des del 2014, quan forces separatistes pro-russes es van aixecar en armes i van declarar l'independència amb el suport del Kremlin. En el 30% que està sota control ucraïnès, Kyiv s'ha gastat milions d'euros per construir un cinturó defensiu d'uns 50 quilòmetres al voltant de les ciutats més estratègiques, com Sloviansk o Kramatorsk. Això ha alentit l'avenç rus cap a l'oest. Per molts ucraïnesos és impensable que després de tants esforços l'acord de pau comporti la retirada ucraïnesa d'aquesta part del Donbass. A més, segons l'Institut de la Guerra de Washington, la resta d'Ucraïna quedaria molt més exposada a l'ofensiva russa. De fet, Ucraïna hauria de construir a correcuita línies defensives a la frontera del Donbass. I aquí no és tan favorable aixecar-hi fortificacions perquè és una zona més plana. I finalment, comportaria un daltabaix humanitari perquè obligaria les 200.000 persones que encara viuen a la part controlada per Ucraïna a fugir cap a l'oest.
Doncs, mentrestant, el Pròxim Orient, Israel estudia avui la decisió de Hamas d'acceptar l'última proposta d'alto el foc a Gaza, que, segons els mediadors, és un 98% idèntica a una prèvia que ja va aprovar el govern de Netanyahu. Qatar i Egipte han intensificat els esforços diplomàtics davant les intencions israelianes d'ocupar militarment la ciutat de Gaza. Aquesta proposta inclou una treva de 60 dies i l'intercanvi d'hostatges i presos palestins vius i morts. A Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Com en una partida
d'escacs, Hamas ha fet un moviment que ha descol·locat el seu rival. Els islamistes admeten ara un pla d'alto al foc gairebé calcat al que Netanyahu havia acceptat el juliol, però ells no. Segons Menachem Kleiman, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Bar-Ilan de Tel Aviv, amb aquest canvi de postura, Hamas vol aprofitar les enormes mobilitzacions als carrers d'Israel per posar més pressió sobre Netanyahu. I és que es faria difícil entendre que Israel rebutgi ara el que va acceptar fa unes setmanes confiant en que Hamas no ho admetria mai.
El que vol Hamas és portar el govern de Netanyahu per un camí que, no directament, però sí en fases, el conduirà a acabar la guerra.
Amb aquesta jugada, Hamas també podria posar en dificultats el pla d'Israel de tirar pel dret i ocupar la ciutat de Gaza i la resta de territoris que encara no estan sota el control de l'exèrcit. Els últims dies, Netanyahu ha endurit la seva posició i diu que la guerra només acabarà amb una derrota final de Hamas. Caldrà veure si la nova postura dels islamistes el fa canviar d'opinió.
Catalunya migdia.
Aconsegueix el certificat d'expert per COCOBE i delegats de protecció cursant el nou postgrau organitzat conjuntament entre la Fundació Vicky Bernadet i la UB.
Fes de la teva entitat o escola un entorn segur i ajustat als estàndards de la Llei de Protecció a la Infància i Adolescència.
Matrícules obertes al web de la Universitat de Barcelona.
Tenia moltes ganes de conèixer-la perquè en Matthew m'ha parlat tant de vostè. Coses bones, espero.
Què més li podria explicar?
Li fa por reconèixer-ho, però m'estima.
Esperarà que em casi amb vostè, sabent això?
Estic atordida i terriblement trista.
Downton Abbey, cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després...
Ja no fan falta els veterinaris.
Totes les bèsties petites i grosses.
Dia. Ara és un quart i mig de tres. Vinga, parlem de política, que ja sembla que es comença a animar una mica. El govern espanyol està decidit a aprovar els pressupostos pel 2026 i per això comença a fer gestos que sedueixin els seus socis parlamentaris. Quan les relacions amb Esquerra estan més allunyades pel nou model de finançament, l'executiu de Pedro Sánchez aprofitarà l'arrencada del curs polític per aprovar la condonació del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic que va pactar amb els republicans fa 2 anys, Marta Xidó.
Aleshores es va acordar que l'Estat assumiria el 20% del deute que tenia Catalunya a través del FLA, uns 17.000 milions d'euros. Segons ha avançat el Nació Digital i ha confirmat Catalunya Ràdio, el Ministeri d'Hisenda ho portarà al Consell de Ministres aquest setembre, probablement el dia 2, i després serà el Congrés qui haurà de tramitar la llei. Serà aquí on haurà de sobrar les reticències d'alguns grups. Junts, quan es va anunciar el pacte, va deixar a l'aire el seu suport i el PP també va criticar la mesura, encara que les comunitats que governa també se'n beneficiarien. Esquerra, en un comunicat aquest migdia, ha celebrat els passos endavant en aquesta matèria, però manté que cal fer avenços en el finançament singular si els governs català i espanyol volen tancar amb ells nous acords.
Marc, fixem-nos en els números. Quants diners es perdonarien amb aquesta mesura?
En total serien 83.000 milions d'euros i, com deien, 17.000 són de Catalunya. Això també es tradueix en un estalvi anual de la Generalitat d'entre 250 i 300 milions d'euros en interessos. Andalusia, governada pel Partit Popular, seria l'autonomia més beneficiada, amb gairebé 19.000 milions perdonats. El País Valencià, també a mans dels populars, serien de les més beneficiades amb 11.000 milions. El FLA és el mecanisme que va crear el govern de Mariano Rajoy el 2012 en plena crisi econòmica per ajudar a finançar les comunitats que no podien recórrer als mercats.
El govern espanyol carrega contra el jutge Peinado i l'acusa d'imputar sense tenir ni una sola prova la parella de Pedro Sánchez. En aquestes últimes hores, el jutge ha obert una altra causa contra Begoña Gómez per la contractació de la seva assessora i la Moncloa insinua que aquest jutge pot estar prevaricant. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
Sí, Peinado vol condicionar l'inici del curs polític i ha citat Begoña Gómez a declarar l'11 de setembre. Tornarà al jutjat per quarta vegada i aquest cop ho fa imputada per un delicte de malversació que el Tribunal Suprem ha descartat que existeixi. La Moncloa ho troba indignant, ho veu una investigació prospectiva contra Gómez, només per ser qui és, i sense dir-ho, el ministre Óscar López insinua que el jutge Peinado prevarica.
Sorprendido del juez Peinado, difícil sorprenderse de algo a estas alturas. Indignarme, sí. El Tribunal Supremo ya ha dicho que no hay malversación, lo ha dicho el Tribunal Supremo. Yo tengo muy claro lo que está haciendo el señor Peinado, y está haciendo, desde luego, una causa que es completamente prospectiva, que no tiene ni una sola prueba de nada, y que va mutando. porque el fin es el fin.
Eren declaracions de López a Ràdio Nacional d'Espanya. A partir del mes que ve, el jutge Peinado haurà de decidir si envia la parella de Sánchez a judici, l'investiga pels seus negocis privats i per si hi ha tràfic d'influències per ser la dona del president espanyol, i també l'investiga per la feina de la seva assessora a la Moncloa. El jutge sospita que s'ha excedit de les seves funcions per ajudar Gómez amb els seus negocis privats.
Ha mort la dona retinguda i violada durant 12 dies per la seva parella a Llíria, al País Valencià, a finals de juliol. La víctima s'ha llançat al buit d'un cinquè pis, segons la Guàrdia Civil. Marriera.
Ara està previst que se li practiqui l'autòpsia, tot i que les primeres investigacions descarten que es tracti d'un homicidi. La Guàrdia Civil va detenir la seva parella a finals de juny per detenció il·legal, agressió sexual, maltractament, així com també tinença d'armes i tràfic de drogues. Segons els investigadors, l'home de 57 anys tenia la víctima tancada amb clau a casa seva, sense telèfon, i l'agredia sexualment i ho gravava tot sense consentiment. Durant el registre es van intervenir 4 armes de foc i munició, així com material informàtic amb les gravacions de les agressions a la víctima i també altres exparelles.
L'arribada de barcelonins a pobles i ciutats més petites per viure-hi, com Sant Cugat, Taià, Masnou, Cardedeu o Sant Quirze del Vallès, fa que aquests municipis comencin a patir-ne els efectes. Habitatges més cars, serveis municipals saturats. L'any 23, segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, van marxar del Barcelonès més de 47.000 persones a altres comarques, especialment al Baix Llobregat, al Maresme i al Vallès. Pilar García.
Són barcelonins que marxen de la ciutat pel preu de l'habitatge o perquè volen un lloc més tranquil per viure-hi. I l'arribada d'aquests nous ciutadans impacta també en el preu dels lloguers i en el comerç d'aquests municipis on es traslladen. Francesc Dalmau, portaveu del Sindicat de Llogateres de Sant Cugat del Vallès, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Els preus són inassumibles, només cal entrar als portals d'immobiliaris per veure que no hi ha opcions assequibles i reals per la majoria de la població. Ja no queden comerços de tota la vida, sinó que tot això ha estat reemplaçat per productes de marques cares.
A més, l'arribada de nous ciutadans afegeix pressió als equipaments i als serveis municipals. És el cas de Cardedeu, on ja fa 3 cursos que reclama una tercera escola bressol. Roser Homs és portaveu de la plataforma Prou Sorteig.
Està augmentant població que ve amb edat de tenir fills o amb criatures molt petites. Clarament hi ha una manca de planificació de quina és la necessitat de places a l'escola bressol. Hi ha molts equipaments que ja fa temps que s'estan quedant petits. Equipaments esportius, es nota molt.
L'arribada de més persones a aquests municipis també augmenta la pressió en el transport, com ara el servei de Rodalies.
Anem ara fins a Girona. L'Ajuntament implantarà la primera zona de baixes emissions el 15 de setembre, amb restriccions d'accés al centre als vehicles més contaminants. Calcula que un 5% dels vehicles que circulen per la ciutat no compleixen amb els criteris ambientals. Maria Rovira.
Es limitarà la circulació pràcticament a tot el centre i l'Eixample. Per la zona de baixes emissions hi podran circular, però, tots els vehicles amb etiqueta ambiental, siguin d'on siguin, i tots els domiciliats a Girona fins al desembre del 2024, amb o sense etiqueta. Hi haurà també exempcions per vehicles sense etiqueta ambiental i de fora de Girona, segons expliquen aquesta emissora Isaac Sánchez Ferrer, regidor de Mobilitat.
Aquestes exempcions venen donades sobretot per la funció mèdica, d'emergència, de seguretat laboral, o perquè siguin persones amb pocs recursos, que s'hauran d'inscriure en un registre municipal de vehicles a través d'una pàgina web. Llavors, aquí podran demanar l'exempció. També, si no tenen aquesta exempció, els vehicles que no puguin accedir, diguem, a les baixes emissions en aquest horari, sí que ho poden fer durant 24 dies l'any.
L'horari de la restricció serà entre les 7 del matí i les 8 del vespre, els dies feiners, a partir del 15 de setembre, quan les càmeres de control començaran a llegir les matrícules.
I aquesta setmana s'ha pogut reprendre la construcció d'un parc solar flotant en una bassa de reg del canal Segarra-Garrigues. Està situat al Fes, al Segrià, i es tracta del parc fotovoltaic més gran sobre aigua que s'està instal·lant a Catalunya. Es va haver de suspendre durant l'estiu per no interferir en la cria dels ocells protegits de la zona. Noelia Caselles.
Bon dia. Sí, es considera que ja s'ha acabat la temporada de nidificació de diferents espècies d'aus protegides que habiten als voltants de la bassa del Fes. Això ha permès reprendre els treballs, tot i que de moment a mig gas. Josep Maria Jové, el president dels regants del canal Segarra Garrigues.
Ara treballem, però amb un ritme més lent i costarà molt recuperar el que hem perdut. No recuperarem el que hem perdut.
I lamenta que també han aparegut alguns desperfectes que retardaran una mica més l'execució del projecte.
Més hem trobat desperfectes, com per avisar-les, absolut desperfectes a la base. I això ho hem d'anar corregint.
La previsió és que el parc pugui estar llestit d'aquí uns 4 mesos. Serà el parc fotovoltaic més gran que s'ha instal·lat sobre aigua a Catalunya i servirà per abastir d'energia les instal·lacions de rec i reduir el cost de bombejar l'aigua. Els regants preveuen instal·lar plaques en 8 de les 47 basses que té el canal.
Catalunya migdia.
Ei, digue, Ricard.
Garriga, on ets?
Descansant.
A veure, agafa la maleta i torna ja, perquè hem de fer una festa de final d'estiu i retrobar-nos amb els oients.
Però quin dia?
Apunta-t'ho bé. El 29 d'agost, a partir de les 10 del matí, a la Casa Seat de Barcelona.
Truco la Romagosa, la Carot, els del que no surti, l'Escapa, la
Cris... Bé, truca a tothom, perquè actuarà el Pot Petit, Ginestà, Manu Guix, hi haurà moltes sorpreses.
El divendres 29 d'agost, acompanya'ns a la festa final d'estiu de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
Si vols venir a dir adéu a l'estiu i hola a tot el que vindrà al setembre, entra a catradio.cat i reserva ja la teva invitació.
Ens retrobem el 29 d'agost a la Casa Seat de Barcelona.
M'acabo la caipirinha i vaig venint, tu.
Vols fer el favor, Garriga?
Catalunya migdia.
Ara ens passa un minut de 2:15. La Diada Castellera de Sant Magí, que continua endavant a la plaça de les Cols de Tarragona, i participen des de les 12 del migdia les 4 colles de la ciutat. Anem-hi, doncs, fins a Tarragona. Josep Almirall, què està passant ara mateix?
Bon dia, recta final de la tercera ronda. Tornarà per la colla jove Xiquets de Tarragona, que vol firmar David Prats una actuació per emmarcar.
Avui han descarregat el 3 de 9, el 2 de 9, l'únic castell de gamma extra que s'ha vist fins al moment. Ara provaran el 4 de 9 i atenció a la ronda de pilars, pilar de 8.
Als Xiquets de Tarragona els caldrà una quarta ronda per sortir de plaça amb com a mínim 3 castells.
Han començat amb bon peu, descarregant el primer 2 de 8, però després han topat amb el 4 de 9 que han deixat en intent i a la tercera ronda han carregat el 3 de 8.
En canvi, gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han arrodonit 3 castells que esperaven descarregar i un aconseguit amb solvència.
Han sortit ambiciosos amb el 5 de 8, el segon de la seva història. Després han completat el 3 i el 4 de 8.
Estrena històrica pels Xiquets del Serrallo, que també han acabat ja la seva actuació aquí a la plaça de les Cols.
A la segona ronda han carregat el primer 3 de 8 de la seva història. De sortida han descarregat el 5 de 7 i en tercera ronda han completat el 7 de 7.
Com dèiem, ara és el torn de la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha desmuntat un peu amb quarts del 4 de 9, ara hi tornarà, i a continuació serà el torn pels Xiquets de Tarragona per aconseguir un tercer castell també aquí a la Diada de Sant Magí. Això és tot des de Tarragona.
Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viurem amb...
El País Valencià sona obrint pas, això vol dir que anem cap allà. Uns 300 escriptors han signat un manifest en defensa de la llengua i contra l'ús partidista del valencià. En el mateix text donen suport a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ha patit especialment les retallades en el pressupost del govern del Partit Popular. Anem a València, Alba Barbosa.
Són autors de diferents gèneres literaris i també entitats que s'han volgut mobilitzar davant els atacs a la llengua i la voluntat de PP i Vox d'arraconar-la. L'escriptor valencià Vicent Borràs és un dels impulsors.
Nosaltres el que volem és que la llengua estiga en els reductes que ha d'estar, que són els reductes acadèmics, universitaris, i deixar-la fora del mercadeig polític actual.
En l'escrit demanen que la llengua quedi al marge de la batalla política i Borràs posa d'exemple polèmiques recents, com la proposta per substituir l'accent obert pel tancat al topònim de València o perquè la ciutat d'Alacant deixi de ser zona valencianoparlant, a més de la consulta per la llengua vehicular a les escoles.
Qualsevol altra literatura, qualsevol altra llengua, no li passa el que està passant al valencià. Que es posa en dubte com s'ha d'escriure.
Defensen que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua qui ha de regular sobre qüestions lingüístiques.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
l'han deixat sonar perquè aquesta també és molt xula. Avui acaba el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell i ho fa amb una cloenda de luxe. El cantant Michael Bublé en l'únic concert que farà aquest estiu a l'Estat. El crooner canadenc amb milions de discos venuts i repassarà més de 20 anys de carrera a Girona, Fèlix Martín.
Aconseguir que Michael Bublé faci avui a Cap Roig l'únic concert de l'estiu a l'estat no ha estat fàcil. Ho reconeix el director del festival, Juli Guiu.
Evidentment tenim un colofó espectacular que tothom que sap una miqueta de música o que tothom que té empatia per la música espera. És un artista que fa concerts en estadis, és un artista que porta l'últim estat 15 anys. I finalment ho hem aconseguit.
Michael Bublé és segur el gran crooner del segle XXI i, per exemple, molts ho comparen amb Frank Sinatra. A punt de fer 50 anys, les seves cançons acumulen 14.000 milions de reproduccions. Encara queden algunes entrades, no gaires, per al concert d'aquesta nit. Segurament perquè no estan a l'abast de totes les butxaques. De 400 a 500 euros.
Jo presento el plan, demanem sushi poke, després de sopar anirem al karaoke.
I ara els viatges per explicar-nos que a Puigcerdà avui arrenca la quarta edició del Summer Fest Cerdanya, un festival que creix amb més concerts i amb més aforament. Joaquim Albalate.
Sí, un Summer Fest que arriba a la quarta edició, totalment consolidat, i que creix. Hi haurà 10 concerts i també s'amplia la capacitat del recinte. Juli Guiu és el president de la promotora Clippers.
Principalment és l'aforament. L'hem ampliat amb un 20% i de 8 concerts passem a 10. I després seguim tenint un cartell molt eclèctic amb els top de cada un dels seus gèneres, en el qual el fa molt, molt atractiu.
Una programació que s'estrena aquest vespre amb detalls. El seguiran Rosario, Nil Moliner, El Pot Petit, Antonio Orozco, Malmo 040, Los Secretos, Figaflaues, Sopa de Cabra i el tribut a Mecano, Hija de la Luna. Ja s'han venut prop de dos terços de les entrades disponibles per a un festival que aquest any també amplia l'Espai Village amb quatre noves propostes de restauració.
Avui, a més dels de Cap Roig i del Summer Fest, hi ha més concerts a Catalunya. Per exemple, el que ofereix el Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafra de Barcelona. Valeria Obereda.
Sí, una vetllada de jazz per celebrar el Dia Mundial de la Fotografia, a càrrec dels estudiants del Conservatori del Liceu. La música s'inspira en els icònics plans de tall en blanc i negre del fotògraf nord-americà Edward Weston, una mostra que avui es pot visitar de manera gratuïta al KBR.
Perquè sempre seguim el ramat més gran. Et penses que tens gustos, però és que et tenen a estudiar observant la cosa.
Avui, si sou a Mataró, no hauríeu de dubtar passar pel festival Nosaltres.
Avui, amb l'actuació de Laia Prat, coneguda com LP, presenta cançons que parlen d'històries amb estils que van del pop al rap o al reggae, entre d'altres.
Al Teatre Apolo de Barcelona. Doncs queda clar, Valeria, que opten per l'òpera.
Sí, l'Òpera Nacional de Moldàvia ens traslladarà a la Xina Imperial interpretant Turandot de Giacomo Puccini, una actuació que repetiran dijous.
Deixeu que us fem una última proposta, Valeria?
Sí. La gran gala del flamenc serà al Palau de la Música i oferirà als espectadors un viatge al cor del món del flamenc, passant per tots els elements que el defineixen, com castanyoles, coreografies i patrons musicals.
Catalunya migdia.
Ara sí, arriben els esports. Avui, Marta García, dia de presentacions, despatxos i viatges.
Sí, perquè el Girona ha presentat un dels últims reforços, però també s'han fet presentacions al Barça d'hoquei patins, el de bàsquet ha fet feina als despatxos i el femení de futbol posa rumb a Mèxic. El Barça ha fet el primer entrenament de la setmana per preparar ja el segon partit de Lliga, un partit que serà dissabte en el camp del Llevant i amb Robert Lewandowski avançant en el seu possible retorn. Ho podem dir així, Roger, ho sap?
Sí, ahir l'equip va fer festa, avui ha tornat a la feina i amb Lewandowski fent la major part de l'entrenament amb el grup. Sí que la part final no l'ha fet, però va avançant el polonès per intentar ser dissabte al Ciutat de València i deixar enrere la seva lesió al bíceps femoral. La intenció és arribar-hi, veurem com avança des d'avui fins divendres i quines sensacions té, sobretot per jugar els seus primers minuts aquesta temporada.
Doncs encara estem al principi de setmana, per tant encara té força marge Robert Lewandowski. Avui també ho dèiem abans, ha sigut dia d'estrenes i presentacions. L'equip ha estrenat el patrocini del Congo a la part posterior de la samarreta d'entrenament i, a més, el club ha presentat finalment ja la tercera equipació.
De color taronja, bé, segons el club és mango brillant, una equipació i un color que recorda i que de fet homenatge al Barça del Sextet de la temporada 2008-2009 amb Pep Guardiola, que va vestir aquella equipació taronja a la final del Mundial de Clubs el dia que es va culminar l'històric Sextet. Aquesta tercera equipació és totalment color mango, la samarreta, els pantalons i també les mitgetes, amb alguns detalls de color blau marí al coll i a l'esquena. Veurem si aquesta equipació el Barça la pot vestir dissabte al Camp del Llevant. La primera no, per motius obvis, la segona tampoc, perquè els pantalons també són foscos, i a veure què interpreta la Lliga amb aquesta tercera, si considera que els colors es confonen o no amb l'equipació del Llevant. Si el Barça no pot jugar amb la tercera, haurà de tornar a jugar amb la tercera, però de la temporada passada, com ja va passar dissabte passat al Camp del Mallorca.
I encara el Barça, però el femení, ho dèiem al principi, l'equip viatja cap a Mèxic perquè ha de començar ara ja la gira de la pretemporada, una gira curteta, però una gira.
Pere Romeu ja amb l'equip al complet, amb 17 jugadores del primer equip i 8 del filial, que completen una convocatòria de 25. A Mèxic, l'equip jugarà 2 amistosos el cap de setmana contra un equip d'estrelles de la Lliga Mexicana i l'últim, el dilluns 25, contra l'Amèrica, l'equip de les exblaugranes, Sandra Paños i Bruna Vilamala.
I del viatge del femení del Barça, la presentació del Girona. Els gironins han presentat avui una de les últimes incorporacions de l'equip, la del belga Axel Witsel. Eduard Solà, què ha explicat del seu fitxatge pel club gironí?
Doncs Axel Witsel insisteix que la trucada que va rebre tant de Mitchell com del director esportiu Quique Carcel el van convèncer per deixar estar l'oferta que tenia de l'Udinese italià i que estava pront a acceptar, i en canvi dir que sí a la del Girona. Witsel diu que li agrada el joc del Girona i que també va prioritzar continuar a la Lliga Espanyola. Migcampista belga parla, que va haver connexió des del primer dia.
Cuando hablé con Girona y con el entrenador de Quique, es verdad cosa que siente esta conexión, que te dice que en tu cabeza es el sitio donde tienes que ir. Y bueno, fue así. La verdad es que fue todo muy rápido. La mejor opción para mí y mi familia era aquí. Todavía quería jugar en una liga a tope y bueno, aquí estamos.
Witsel té 36 anys, arriba lliure després d'haver acabat contracte amb l'Atlètic Madrid, amb qui va jugar al Mundial de Clubs. Ha firmat per una temporada amb el Girona, més una segona opcional segons objectius, i espera poder tenir els primers minuts aquest diumenge al camp del Villarreal. Witsel no va entrar a la convocatòria del partit de divendres contra el Rayo en el debut a la Lliga perquè Mitchell ja va dir que encara necessitava una o dues setmanes més de preparació. Witsel diu que es veu a punt.
Bueno, llegué bien físicamente, pero claro que me falta ritmo de entreno, de entrenar con el equipo, y claro, minutos de partido, pero ahora no tenemos tiempo, pero cada día me siento mejor, trabajo fuerte para recuperar el tiempo que perdí, y ojalá que el fin de Villarreal pueda estar ya con el equipo.
Witsel arriba i qui deixarà de ser jugador del Girona ben aviat és Miguel, que es faci oficial el traspàs al Nàpols. És només qüestió d'hores i només depèn que el club italià digui que ja està tot firmat.
L'Espanyol ha fet avui la jornada de descans setmanal després del bon inici de temporada, amb la remuntada inclosa sobre l'Atlètic de Madrid diumenge. La plantilla, que sí que es va exercitar ahir, tornarà demà a la faena, Oriol Corral.
En una sessió que començarà a 2:15 del matí, que serà a porta tancada a la ciutat esportiva de Nijarque.
A tot això, la primera jornada de Lliga es completa avui amb l'últim partit que encara falta per disputar-se. És el que enfrontarà el Madrid amb l'Osasuna. Suposarà també el debut al Bernabéu de Xavi Alonso com a nou tècnic madridista. L'entrenador basc ha inclòs en aquesta primera convocatòria els quatre nous fitxatges blancs, Hausen, Trent, Carreras i Mastantuono. No hi seran Rüdiger per sanció, ni els lesionats Bellingham, Camavinga, Mendy i Endrick. Els navarresos, que estrenen tècnica amb l'italià Alessio Lisci, han fet també quatre incorporacions. L'exmadridista Víctor Muñoz, a més també de Rosier, Ander Yoldi i l'absent avui per lesió Iker Benito. Quatre jugadors del filial completen la convocatòria. Aquest Madrid-Osasuna, que tanca la primera jornada de Lliga, començarà a les 9 del vespre.
Minuts i arribarem a les 3 de la vesprada i Leo Messi torna a una convocatòria amb la selecció argentina. Després d'un parell de mesos recuperant-se d'unes molèsties, l'astre argentí podria disputar els seus últims partits amb l'Albiceleste. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Bona tarda. El retorn de Leo Messi després d'alguns mesos de dubtes físics i també de descans genera una enorme expectació, especialment aquí entre els argentins, que sempre diuen que cap partit és amistós de l'Albiceleste i que tots són classificatoris, i és així que ho viuen. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, ha fet una llista de 31 jugadors, 18 dels quals campions del món, de cara a aquests compromisos d'aquesta pròxima setmana. L'Argentina rebrà Venezuela el 4 de setembre al Monumental de River de Buenos Aires i després viatjarà a Guayaquil per enfrontar-se a l'Equador el 9 de setembre. Amb 38 anys, Leo Messi és la gran referència d'una selecció que ja està matemàticament classificada, però que vol mantenir-se primera i líder del seu grup. A més de Messi, destaquen les convocatòries dels habituals Lautaro Martínez, Julián Álvarez i Rodrigo de Paul, però també la presència de joves talents que Scaloni vol posar a prova de cara al futur.
I encara un apunt més de futbol per explicar-vos que la Champions entra en la seva última fase prèvia amb tres partits destacats. El Rangers escocès rep el Bruges belga buscant tornar a la màxima competició. A Belgrat, un altre partit important, l'Estrella Roja s'enfronta al sorprenent Pafos portuguès, que persegueix la seva primera classificació. I a Budapest, el Ferencváros rep el Karabakh en un altre duel amb experiència europea. El Pafos xipriota, que l'hem situat en un altre lloc, doncs de Xipre, aquest equip que busca la classificació per a la Champions. I ara canviem radicalment, parlem del duel entre Yannick Sinner i Carlos Alcaraz en Cincinnati. De fet, de duel, poca cosa en va tindre. La calor va tornar a ser la gran protagonista de la final i aquest cop el gran perjudicat va ser el jugador italià, que només va poder disputar alguns minuts abans de retirar-se, Carles Vila.
Tradicionalment, Cincinnati ha estat sempre un dels Masters 1000 més complicats per als jugadors, per culpa de la calor extrema, la humitat i fins i tot, com algun jugador ja ha explicat, el contrast quan surten del vestidor o d'altres dependències interiors amb l'aire condicionat potser fins i tot massa fort. Ahir al vespre Sinner ho va intentar, però es va veure que no podia. Amb un 5-0 favorable a Carlos Alcaraz en el primer set, l'italià va dir prou. Després va explicar que la nit passada es trobava malament i ahir va empitjorar. De fet, va demanar disculpes als 12.000 espectadors que omplien la pista central. Després del partit, Alcaraz reconeixia les dificultats de jugar a Cincinnati i la necessitat de preparar-se per les altes temperatures.
Este torneo es uno de los más duros en cuanto a condiciones, ¿no? El calor, la humedad que hay es extrema. Jugar en ciertos horarios es incluso muchísimo más complicado, ¿no? En horas puntas, a las 2, 3 de la tarde, a las 12, 1. Hemos podido ver, ¿no? En muchos partidos, muchos jugadores sufrir muchísimo, habiendo retiradas. Tanto mi equipo y yo hemos intentado prepararnos de la mejor manera posible. La semana de entrenamiento, entrenar en horas puntas donde el sol pega muchísimo para adaptarnos y estar preparados para los partidos.
Aquest ha estat el sisè títol de la temporada per Alcaraz, que s'acosta amb els punts guanyats. El número 1 del rànquing mundial, tot just a les portes de l'obert dels Estats Units. En aquest últim gran slam, el murcià tindria prou en superar una ronda més que Sinner. En cas que arribessin els dos a la final, el número 1 seria per al guanyador a Nova York.
Ahir vos explicàvem el calendari de la Lliga ACB de bàsquet. No ha de començar fins a l'octubre, però ja està tot sortejat. I això vol dir que els equips doncs comencen ja a preparar-se per una nova temporada. El Barça encara no se vestix de curt, però Ernest Macià la feina de moment l'està fent als despatxos.
Doncs sí, Youssouf Afol renovarà, i aquesta és una sorpresa perquè era el nom que dels que quedava més penjant. El Barça tenia clara la postura de buscar un substitut per Afol, perquè la veritat és que doncs els seus números no van ser bons. Amb la lesió de Vesely l'any passat al final va aparèixer una mica més, però el Barça no té diners, per tal com es va reconèixer ahir. Xavi O'Callaghan s'ha retallat el pressupost de la secció i per tant s'ha de quedar a un dels jugadors més barats de la plantilla, això sí, un 2-23, i per tant la rotació interior quedarà exactament com l'any passat, amb Willy Hernán Gómez, Jan Vesely i Youssouf Afol, i això sí, acompanyats des del 4 per Tornik Echenguelia.
Seguiré al Barça la temporada vinent. Estic molt content i espero que ens retrobem al Palau Blaugrana. Donaré el millor de mi per vosaltres i per l'equip.
Youssouf Afol, per tant, que seguirà en el Barça, ara el sentíem, un Barça que de moment està treballant encara en despatxos, però sí que hi ha un dels equips catalans, Ernest, que disputa l'ACB i que ja ha començat a activar-se, i és el Hajo Pos Lleida.
Sí, de fet, comença d'aquí a pocs minuts a passar el reguitzell de revisions mèdiques entre avui i demà. Demà comencen entrenaments individuals de cada jugador i el dilluns comencen ja els entrenaments amb equip. És l'equip més matiner, si obviem que el Manresa comença dijous, també les revisions mèdiques, i ja començarà a fer els entrenaments una mica abans de dilluns. Per tant, són els dos equips més matiners. D'aquest Lleida, doncs, la recepta passa per una reconstrucció total de la plantilla. Només segueixen tres jugadors de l'any passat. Oriol Paulí ha vist com altres dos catalans se'n van, Oriola i Rafa Villar, i aquest Lleida té més múscul, té més centímetres, que va ser el taló d'Aquiles de l'any passat, el control del rebot, té jugadors amb contractes més llargs i, en general, una mica més de talent per millorar el que la temporada passada durant molts moments va ser lluitar per no baixar. Sembla que aquest any es patirà una miqueta menys.
Doncs fiquem veu a eixa pretemporada del Hajo Pos Lleida amb el seu director esportiu, Joaquín Prado.
Con la llegada de el bloque de jugadores a nuestra ciudad, reconocimientos médicos, primeras pruebas físicas, inicio de entrenamientos de manera individual y ya el lunes 25 preparados para realizar el primer entrenamiento oficial en una temporada que esperamos pues todos con muchísimas ganas, muy ilusionados en una nueva temporada en la Liga CB.
Doncs així serà la pretemporada del Hajo Pos Lleida. En la competició femenina, l'Uni Girona ha incorporat per a aquesta temporada Mariam Koulibaly, la pivot maliana de 27 anys. Arriba procedent del Joventut de Badalona i és la desena incorporació de l'equip gironí de cara a la nova campanya. I atenció ara en el que vos expliquem, perquè el Tour de Romandia, i parlem ara de ciclisme, és una de les curses més importants del calendari femení del World Tour, i ha viscut en la seva última edició una situació ben estranya. Lucy va decidir desqualificar 6 dels millors equips del món, 6, per una discrepància amb un nou sistema de GPS que es vol implantar, Carles.
És un sistema de seguiment GPS que la Federació Internacional va voler implantar ja en vistes al Mundial de Ruta que es disputarà a Ruanda. És una iniciativa provocada per la mort l'any passat, tot just al Mundial de Zurich, de la ciclista Muriel Fourier, que es va estavellar contra un arbre i el seu cos va ser descobert massa tard dins d'un bosc. El problema, bàsicament, està en la lluita entre dues empreses privades que havien facilitat els aparells a diferents equips. Al final, només una d'elles s'ha fet amb el contracte i els equips que s'havien decidit per l'altra es van negar a canviar el dispositiu i tots van ser desqualificats. La crisi és més greu perquè estem parlant d'alguns dels millors, com l'equip Visma de la neerlandesa Marianne Vos. La corredora del Llorenç del Penedès, Mireia Benito, sí que va poder disputar la prova, va acabar a la 6ª posició.
Degut a aquestes dues empreses privades, diguem, que no han arribat a aquest acord, doncs hi va haver equips que estaven afiliats a una d'aquestes, que es van veure doncs implicats, no, en tot això. Es van trobar en una decisió, diguem, que va bastant més enllà del simple fet de posar o no posar aquests GPS. Llavors, sempre s'ha greu, no? Perquè hi va haver moltes corredores que s'havien preparat molt. Van ser 5 dels millors equips a nivell mundial els que van estar desclassificats.
La millor catalana a Suïssa va ser, però, Paula Blasi, després de guanyar la crono individual del primer dia, va acabar a la 4ª posició de la general.
I a Can Barça ha sigut també dia de presentacions, no només per aquesta tercera equipació del primer equip de futbol, sinó també en les seccions, perquè tot i que va firmar amb el club el passat mes de juliol i ho va fer per les tres pròximes temporades, avui s'ha fet la presentació oficial de Ricard Ares com a tècnic de l'hoquei patins, una presentació que s'ha fet este matí, Oriol.
En un acte celebrat al Palau Blaugrana, el Barça ha presentat Ares amb la presència del directiu responsable de la secció, Xavier Barbany, i del mànager esportiu, Gavi Cairo, que han elogiat el seu esforç per arribar al club. Durant la presentació, Ares s'ha mostrat agraït i ha declarat que per ell és un somni.
Agrair al club, al president, a Xavier Barbany com a màxim responsable de l'hoquei patins i a Gavi Cairo com a director esportiu, el que jo pugui estar aquí, no? És veritat que vaig necessitar que el Porto entengués la meva situació personal i tot plegat, doncs bé, hem pogut conjuntar que entreni el Barça, que per mi és un somni, és el somni de qualsevol entrenador.
Ares, campió d'Europa el 2023 amb el Porto, ha promès un compromís total i una exigència diària.
El màxim que aporto és ambició, il·lusió, compromís i exigència. És evident que he tingut la sort de treballar 4 anys a Portugal en una competició molt, molt, molt exigent i crec que això puc traslladar a situacions que em pugui trobar aquí, però sobretot la il·lusió i l'ambició diària.
L'entrenador bilbaí també ha sentenciat que intentarà guanyar tots els títols i recuperar el lloc del Barça entre els grans d'Europa. Ares va signar fins al 2028 i ha dirigit ja l'equip aquesta pretemporada.
Doncs seguim parlant d'hoquei patins perquè hi ha molts equips que estan en pretemporada. De fet, fa uns dies vos explicàvem com pintava la pretemporada del Reus, per exemple, o també la del Calafell. I ara qui ha arrencat la preparació per a la nova campanya és un altre dels equips que disputa l'hoquei Lliga, un altre dels catalans. Parlem, Carles, del Pons Lleida.
Han fet aquest matí el primer entrenament de pretemporada. Els d'Edo Amà tenen previst jugar 9 amistosos que podrien ser més si s'arriba a la final de la Lliga Catalana, que aquest any tot just se jugarà a Lleida. Per aquesta temporada s'han incorporat 3 nous jugadors. Són Martí Gavarró, Xavi Bosch i Fabri Siocale. Escoltem el tècnic del Lleida.
Com sempre, l'important és construir una altra vegada bloc, construir equip. Al final penso que hem pogut mantenir molts jugadors de la temporada passada, però és cert que han marxat peces importants, per tant haurem de tornar a construir des de la base i fer un bon grup, que al final això és el que importa. Nosaltres ens prenem la pretemporada com un procés d'aprenentatge on el més important és això, construir grup i sobretot que no hi hagi lesions i que puguem anar treballant amb normalitat durant les 6 setmanes de pretemporada que fem.
Amat no es vol marcar d'entrada cap objectiu de cara a la pròxima temporada. En qualsevol cas, té clar que, com sempre, el Lleida haurà d'estar sempre a la part alta de la classificació de l'hoquei Lliga. Aquesta setmana el Lleida jugarà el seu primer partit amistós contra el Xut Massanet, un equip que aquest any torna a l'hoquei Lliga. Serà, de fet, el primer partit de la Lliga Catalana. El següent serà davant el Calafell el 30 d'agost. Després, els d'Edu Amat faran un estatge a la Seu d'Urgell.
Per cert, un altre equip que ja ha començat també la preparació per a la nova temporada és el Penya Esplugues. Parlem de futbol sala i d'aquest equip femení que Francesc Ripoll torna a la màxima categoria.
Sí, l'equip Espluguem va pujar amb èpica el passat mes de juny amb un gol als últims segons de la pròrroga. La penya, que tornarà a competir a la primera divisió 3 temporades després, i Pilar Ribas, la capitana, i que porta ja una dècada l'equip, parla de l'objectiu que té aquesta temporada. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Home, jo crec que està clar que l'objectiu ha de ser la permanència, però està clar que crec que tots els equips s'hauran reforçat molt i tothom té moltes ganes, sobretot els que acabem de pujar, així que estaria bé partit a partit, però perquè il·lusionar-se amb aquesta permanència.
La penya manté 10 jugadores de l'any passat i n'ha incorporat 6 per aquesta temporada, on compartirà lliga amb les Corts Ubae. L'estrena a la Lliga de les Espluguenques serà el primer cap de setmana de setembre a la pista del Pollo Gallec.
I per cert, Francesc, ja que te tinc així, del Barça també podem explicar algunes coses referent a l'equip de futbol sala.
Sí, un parell, que ja tenim els capitans després de la marxa de Sergi Lozano i de Diego aquesta temporada. Didac serà el nou primer capità del Barça, el porter, Adolfo el segon i Mateus el tercer. I demà coneixerem els tres nous fitxatges que ha fet l'equip de Javi Rodríguez per aquesta temporada. Són Joao Víctor, Luciano Gauna i Pol Pacheco, tots tres presentats a 1:15 del migdia.
I ara repassem la resta de l'actualitat esportiva i comencem amb un apunt d'handbol, Oriol.
Avui es presenta el Balonmano Granollers. Es disputa una de les cites clàssiques de la pretemporada de l'handbol. El Ciutat de Granollers arriba a la 35a edició i tant l'equip masculí com el femení juguen contra equips francesos en una jornada que, com dèiem, és la carta de presentació davant l'afició.
I de cara a demà i fins al diumenge es disputa el Mundial de Gimnàstica Rítmica. Demà ja haurà començat sense presència catalana. El conjunt espanyol té clares aspiracions de podi, va guanyar 3 ors de 3 possibles en l'últim europeu, i a nivell individual, noms com Sofia Raffaeli, Stiliana Nikolova, Tasia Onofritschuk o la vigent campiona olímpica Daria Bartholomiev entre les aspirants al títol.